El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La incidència del coronavirus segueix pujant amb una incidència important en el segment jove de la població. De fet, Espanya ha registrat 12.345 nous positius de Covid-19 i 8 defuncions més des de dimecres, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Així, ara, la xifra total d'infectats des de l'inici de la pandèmia és de 3.821.000 persones i la de víctimes és de 80.883 persones. Catalunya encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 13.457 casos. D'altra banda, ja són 822 els contagiats per brots en activitats d'oci o en viatges de final de curs, amb 327 que procedeixen de Mallorca. Analitzem la situació actual conversant amb el Daniel López Codina, investigador del Biocoms de la UPC. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
La situació, aquesta incidència del coronavirus, les dades ens diuen que clarament està pujant, oi?
Efectivament, tenim una pujada molt important i molt ràpida, probablement de les més ràpides que hem viscut, sí.
La pujada més ràpida que hem viscut?
Probablement. Però el que és important, el que és més important, és tenir present que és una ona molt diferent, perquè la gent susceptible, la gent més gran, majoritàriament està protegida. I, per tant, una cosa són el nombre de casos i l'altra són els seus efectes. Els efectes en aquesta ona seran molt més petits, estan sent molt més petits, per tant, vol dir que problemes als hospitals o problemes a les UCIs no esperem que observar-los. No vol dir que no hi pugui haver un increment, igual que estem veient al Regne Unit, però en qualsevol cas res a veure amb les zones que hem viscut anteriorment.
Però sí que aquest increment...
El que sí que és un problema és per assistència primària, evidentment, perquè la demanda de serveis d'assistència primària està desbordant la seva capacitat de treball.
Clar, en aquest sentit, li volia preguntar, aquesta part, aquest increment que deia ara, aquesta pujada més ràpida que hem viscut, de fet llegia que han dit doncs, que respecte a l'última setmana la RT, aquesta famosa xifra, hauria pujat de forma substancial, oi?
Sí, efectivament, tenim una RT que realment igual deu estar al valor de proper a 2,5, 3, vull dir que realment està creixent molt ràpidament. Esperem que els propers dies veiem una disminució en la velocitat, perquè aquí en aquests moments estem sumant una sèrie de factors, com és les festes de final de curs, els viatges, la revetlla de Sant Joan, tots aquests fenòmens sumats és els que estan donant aquest comportament, i esperem que ara, potser els propers dies, veiem una mica de disminució de la velocitat, però seguirem creixent, efectivament, seguirem tenint nous casos cada cop més.
I aquest empitjorament de les condicions es dona de forma homogènia a tot Catalunya? Hi ha zones on sigui més intensa la pressió?
No, sortosament no és homogènia. L'epicentre d'aquesta pujada és la ciutat de Barcelona, però també veiem que també hi ha pujades menors, el que seria l'àrea metropolitana sud i l'àrea metropolitana nord, però realment l'epicentre és Barcelona. En altres zones de Catalunya, en algunes com Lleida, doncs no s'observa un augment, i en altres l'augment és molt petit. El que passa és que sabem que aquests fenòmens, diguem-ne, es transmeten, i per tant el que estem veient a la ciutat de Barcelona probablement ho acabarem veient a altres zones també.
Per tant, la previsió és que pugui complicar-se encara més aquesta situació.
La previsió és que es pugui complicar, perquè de fet si va creixent el nombre de casos diaris, evidentment les coses es van complicant. No sé si les autoritats sanitàries prendran alguna mesura. En qualsevol cas, el que sí hem de fer, diguem-ne nosaltres, des dels mitjans i des del carrer, és explicar a la gent que no està vacunada que és molt important tenir un comportament intel·ligent, i això vol dir fugir de situacions de risc. El fet, per exemple, de que no ens calgui portar la mascareta al carrer no vol dir que hàgim d'abandonar la mascareta, l'hem de portar sempre en situacions de risc. I les situacions de risc també poden ser l'aire exterior, eh? Si tinc una gran acumulació de persones en poc espai, evidentment aquest és un entorn on pot haver-hi una transmissió important. Per tant, hem de tenir comportament intel·ligent i saber com ens hem de protegir. Protegir-se als joves no els sembla molt important, perquè no acostumen a tenir problemes amb la malaltia, però sí que els poden tenir el seu entorn, perquè tenim molta gent gran que encara no està vacunada amb la pauta completa, i la variant Delta, que cada cop és més important, de fet és capaç de saltar-se una primera vacuna. Per tant, hem de ser intel·ligents per protegir-nos i protegir el nostre entorn, i així doncs evitar més problemes.
Uh-huh. De fet, ara citava vostè la variant Delta i és una de les qüestions per les que li volia preguntar, no? Quina incidència creu que realment està tenint aquesta variant Delta en aquest increment de casos que deia ara, que no l'havíem vist, no? O pràcticament no l'havíem vist, no? Aquesta pujada tan ràpida. Quina incidència creu que hi pot tenir?
El que estem observant és la suma de diferents fenòmens. La variant Delta també es troba a altres llocs i no necessàriament tenen el creixement que estem tenint aquí a Catalunya. La variant Delta és més contagiosa, de fet és el que succeeix quan hi ha moltes variants i les que són més contagioses són les que acaben ocupant l'espai. És més contagiosa, per tant, quan hi ha un cas és molt fàcil que transmeti el virus al seu entorn. Però, d'altra banda, el que estem veient és la suma de diversos factors. I pràcticament aquesta idea de relaxament que tot s'havia acabat és una de les causants importants de que ens trobem com ens trobem. La pandèmia continua, la pandèmia estarà amb nosaltres durant molt temps i ens caldria tenir un comportament intel·ligent per donar temps a que la vacunació ens vagi protegint col·lectivament. La vacunació és l'eina que ens funciona, ho hem comprovat, ho estem comprovant, perquè ara veiem que les hospitalitzacions i les morts no es veuen immediatament reflectides pel creixement de la incidència. Li hem de deixar temps perquè acabi d'arribar a tota la població i, per tant, durant aquestes setmanes o mesos, cal que la gent faci un esforç per evitar contagis.
Hem anat massa ràpid amb la desescalada, potser?
Jo crec que és una pedra amb la que ens ofeguem un cop i un altre. Si anéssim més a poc en aquests processos, en tot moment estaríem en millors condicions. I probablement els efectes econòmics serien menys importants, perquè som un país on el turisme és molt important i realment quan tens una incidència alta és difícil ser atractius per al turisme. Per tant, el voler córrer no és pas una millora econòmica, sinó pot ser que sigui tot el contrari.
Una de les qüestions que estem destacant tots els mitjans és aquesta concentració en aquesta franja d'edat, no?, per sota dels 40 anys. Les dades encara ens diuen això? Encara estem en aquesta franja d'edat de mitjana de casos?
Sí, efectivament. Però simplement és la població no vacunada i la població amb més activitat social. Sí, de fet, és fàcil d'entendre.
Uh-huh. Per tant, seguim en aquesta franja. I ens deia al principi, que em sembla molt interessant, no?, la pressió ara no la veurem als hospitals, no?, segurament, no?, el comportament que sembla més lògic per l'edat de les persones que s'estan infectant és que aquesta pressió no arribi a la part hospitalària, però sí a l'atenció primària, no?
Efectivament. Però també hem de tenir present que el fet de que no saturem els hospitals no vol dir que no hi hagi joves que acabin als hospitals. I no vol dir que no hi hagi joves que acabin a la UCI. Aproximadament un 1% dels diagnòstics dels joves acaba a l'hospital, aproximadament un de cada 1.000 dels joves acaba a la UCI. Clar, quan ho mires des de lluny, doncs et pot semblar poca cosa, et pot semblar poc important, perquè no arribes a saturar els serveis. Però si tu mires, diguem-ne, amb una perspectiva propera, és molt diferent tenir un jove de 23 anys a la UCI, doncs, sincerament, que tenir una persona de 84, perquè, de fet, l'esperança de vida d'un i de l'altre és molt diferent. Per tant, el fet... No podem mirar només números, hem de pensar també en les persones directament.
Per tant, aquesta incidència, doncs, també defugint d'aquesta imatge, no?, de que als joves no els pot passar res, no?, que també és això que deia ara, no?, aquesta sensació de protecció, no?, davant de la pandèmia, que també pot estar implicant algunes de les accions que s'estan fent des de la part més jove, no?
Efectivament. Imaginem una loteria que toqués el premi cada 100 números. Tocaria molts més premis dels que toquen a la loteria real, Per tant, més val no jugar, evidentment.
Mm-hmm. En aquest sentit, vostès han tingut diferents mapes, no?, que han permès planificar, en certa manera, entenguem la paraula planificar, no?, o preveure una mica com seria la pressió als hospitals després de cadascuna de les onades, no?, allò que dèiem, al cap de 15 dies, amb aquest creixement, als hospitals pot passar això. En aquest cas, es pot preveure la pressió als centres d'atenció primària en relació amb els casos que hi ha actualment?
Sí, de fet, la pressió als centres d'atenció primària és proporcional al nombre de casos que es van diagnosticant i diguem-ne, no cal fer previsió, ja és una realitat, La pressió als centres d'atenció primària ja és molt alta, especialment a l'àrea metropolitana. Lamentablement, es pot fer i és fàcil de fer. Per tant, el que hem d'evitar és que els contagis vagin augmentant, hem d'aconseguir frenar-ho.
Estem amb aquest creixement, però amb aquesta situació de casos que van creixent, a raó més o menys de quants casos diaris a Catalunya?
Ara em faràs dir el valor i m'equivocaré, m'hauria de mirar-ho amb calma. O 1.000, 2.000, 3.000 anem creixent, 4.000, 5.000, i no és inversemblant que puguem arribar als 10.000 casos diaris.
I hem arribat als 10.000 casos diaris en algun moment de la pandèmia?
Diria que no, però vaja, també m'hauria de mirar. En qualsevol cas, el que també hem de tenir clar és que arriba un moment en què el sistema sanitari no pot diagnosticar tots els casos que caldria diagnosticar. Arriba un moment en què no es poden fer seguiment dels contactes i, per tant, el nombre de casos llavors ja deixa de créixer, però no és que no creixi perquè no necessàriament perquè no sigui creixent la realitat, sinó perquè la capacitat de diagnòstic també es veu limitada. Esperem no arribar a aquesta situació.
De fet, això va passar, no? Durant la pandèmia hi havia pocs testos i va haver-hi un moment, no? De fet, ara hi ha un debat d'aquestes, moltes d'aquestes persones que van ser diagnosticades amb un test d'antígens en el moment de la pandèmia, no? Que ara no configuren aquest de passaport Covid, no? I ara hi ha tot un debat al voltant d'aquesta qüestió. En qualsevol cas, en tot això, la clau és la campanya de vacunació, no? És que aquest percentatge de vacunats vagi creixent setmana rere setmana.
Això és, diguem-ne, absolutament imprescindible i, per tant, cal fer un esforç perquè la gent es vacuni, no només per protegir-se amb ells, sinó per protegir el seu entorn. Però també hem de tenir present que això no és immediat, això requereix un temps. Requereix un temps perquè hem de vacunar moltíssimes persones, s'han de vacunar moltíssimes persones, perquè són, no, la major part de casos són dues dosis, han de passar unes setmanes entre la primera i la segona dosis, i un cop passada la segona dosi han de passar unes setmanes perquè la immunitat arribi a assoleixi el valor màxim. Per tant, hem d'esperar molt per estar protegits per aquest camí. El que hem de fer és que aquestes setmanes o mesos que ens queden pel davant minimitzar el nombre de contagis per intentar, diguem-ne, que la vida sigui més fàcil a nivell social.
I per minimitzar el nombre de contagis ens toca tornar al que ja sabem, no? Reduir vida social, precaució, distància abans mascareta, no?
Sí, jo diria que reduir vida social al màxim possible, però tampoc és el més important. El que és més important és evitar situacions de risc. I, per tant, mascareta, distància, amb una festa, amb activitat física, encara que sigui l'exterior, la transmissió és important. Mascareta, distància, ventilació en els espais interns, no treure's la mascareta en els espais tancats. Jo crec que en aquests moments la població té molt clar ja quines són les situacions de risc. Hem de fugir de les situacions de risc. No ens hem de sentir superherois i sense problema com si no estigués passant res. La pandèmia segueix present i les conseqüències poden ser molt terribles a nivell individual.
Amb el ritme de creixement de la vacunació actual, els models matemàtics ens diuen quan podem arribar al 80%?
El ritme no depèn, diguem-ne, no es pot preveure el ritme en models matemàtics, sinó que depèn, diguem-ne, de la gestió de l'arribada de vacunes, de la capacitat logística de fer la distribució. Per tant, no m'atreveixo a dir uns mesos, però en qualsevol cas no estem lluny. El 80% és un valor molt alt i de fet, quan arribem a valors més alts també serà més difícil anar avançant, però és assolible. Això en qualsevol cas podem dir que és assolible. I si no és a finals d'estiu, doncs serà a mitjans de tardor. Tot i així, hem de seguir tenint present que si la pandèmia continua, cal mantenir mesures. La xifra és Israel. Israel està en un percentatge de vacunació realment altíssim. La presència de la variant Delta els ha fet tornar enrere i ara una utilització de mascaretes a l'interior, ara torna a ser obligatòria l'utilització de mascaretes a l'interior. Hem de ser pacients, això requereix el seu temps.
Daniel López Codina, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
De res.
Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Adéu-siau.
Adéu. El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.